Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia a tothom. Avui és dijous, ja és dijous, és 25 de febrer del 2021. Avui un dia amb bon temps, tot i que a la línia de la costa a primera hora trobarem boira, núvols baixos, i al migdia esperem arribar a tota la comarca als 16 o 18 graus. Ara mateix a Pals hi tenim 10 graus, a Sant Antoni de Calonge hi ha també 10 graus i a Rupià 9 graus. Un dia en què detallarem plans d'ajudes econòmiques contra la crisi del coronavirus. Parlarem dels casos de Palafrugell i Calonge que marquen el camí per la resta de pobles. Ens en donarà detalls de seguida l'Eugènia Güell. També us explicarem les últimes novetats de l'ampliació de l'escola Portitxol de l'Estartit, i sense moure'ns d'allà explicarem com se celebra una fira virtual de bossets que organitzen des del Baix Empordà, concretament, com dèiem, des de l'Estartit. Això també el dia en què el Procicat es reuneix per decidir les mesures que entren en vigor a partir de dilluns. Sobre la taula hi ha la possibilitat de petites obertures, però sense fer la gran desescalada que molts esperem, perquè les dades de la pandèmia apunten a la possibilitat d'un increment de casos la propera setmana. En tot cas, tot el que passi us ho explicarem aquí a Ràdio Capital. Vuit i dos minuts. Avui al Supermatí parlarem amb l'alcalde de Palamós, amb en Lluís Puig. Vam parlar amb ell fa unes setmanes perquè ens expliqués quines característiques tindria el nou camí de ronda i quines modificacions farien i proposarien als ecologistes, que no els agrada gens aquest projecte. I ara sembla que als ecologistes no els agraden ni les modificacions i li reclamen que no hi hagi gens de ciment, si us plau. Parlarem amb ell perquè hi respongui, perquè ens pugui dir realment quines modificacions importants han fet en aquest projecte i si hi ha la possibilitat d'eliminar el ciment en la part concreta en què demanen els ecologistes. I avui, com que és dijous, doncs acabarem el programa també parlant de cinema, de sèries i, vaja, d'estrenes que arriben a les plataformes i també a les sales, perquè avui hi ha coses interessants que sí que arriben a les sales de cinema. 8 i 3 minuts. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sandrine Bosnet també, bon dia.
Bon dia.
Palafrugell engega un pla de xoc d'ajudes per pal·liar la crisi del coronavirus.
Aquestes ajudes impliquen una modificació de pressupost i es traduirà en una reducció d'impostos i taxes, ajudes directes i ajudes a les persones més vulnerables amb elements vinculats a benestar social.
I encara parlant d'ajudes per l'impacte de la Covid, Calonge pagarà la meitat del lloguer i la hipoteca a persones afectades per la crisi.
L'ajuda tindrà una durada màxima de 4 mesos i un topall de 1.000 euros. L'Ajuntament destinarà gairebé 1,8 milions d'euros en aquest pla de xoc, la mobilització de recursos més importants que havia fet mai aquest consistori per la reactivació econòmica i social.
Educació exigeix la totalitat del terreny per ampliar l'escola Portitxol de l'Estartit.
El Departament d'Educació ha demanat a l'Ajuntament de Torroella i l'Estartit que cedeixi la totalitat del terreny per ampliar l'escola. Fins ara, l'Ajuntament apostava per dividir els 216 metres quadrats del terreny municipal i permetre que l'hotel del costat mantingués 100 metres quadrats per tenir-hi el jardí. A canvi, l'empresa havia de comprar una parcel·la a l'Estartit i cedir-la a l'Ajuntament. Ara, però, s'haurà de cedir tot el terreny, una decisió molt celebrada des de l'oposició.
Res voldríem menys que des de l'oposició apliquessin allò de cuanto peor, mejor, però vaja. Amb una mitjana de 150 dies de pesca per embarcacions es fa molt difícil tirar endavant. Això és el que ens deia Toni Albalat, el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, al supermatí d'ahir.
Sí, des que el pla del Mediterrani Occidental ha previst que el 10% de la superfície de pesca estigués vedat i que només es pogués sortir a pescar 150 dies a l'any, el patró major de la confraria no és gaire optimista.
Quan el que fem és reduir els dies de pesca, reduïm també la viabilitat de les empreses, però també la viabilitat de les confraries. Tinguem en compte que amb un promig de 150 dies de pesca que tenim per embarcació, doncs es fa difícil poder-ho tirar endavant.
Després escoltarem ampliadament el que ens va dir en Toni Albalat. Avui també hem d'explicar que Agricultura crea un comitè científic per fer front de manera conjunta a la plaga del Bernat Marrejat.
El principal objectiu d'aquest grup de treball és donar a conèixer la situació d'aquesta plaga a Catalunya i establir de manera conjunta les mesures més adients per la seva prevenció i lluita. Aquest insecte asiàtic ja s'ha trobat a 163 municipis del país.
L'Ajuntament de la Bisbal impulsa la creació d'un directori d'empreses del municipi.
Exacte, el Consell d'Iniciatives Econòmiques va aprovar l'actuació amb la base de dades de les empreses de la Bisbal amb l'objectiu de poder disposar d'un directori actual de les empreses i dels sectors econòmics principals. Aquesta base de dades podrà ser consultada per la tramitació de documentació per les mateixes empreses. Per dur a terme aquest projecte es compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Palamós, que ja ha fet el buidatge de les bases de dades d'Hisenda.
Arriba la primera fira de busseig virtual de les Illes Medes i la Costa del Montgrí.
Entre el 19 i el 21 de febrer es va donar la primera edició de la Fira Virtual de Busseig, presentada pels centres de busseig de l'Estartit via xarxes socials i plataformes de vídeo com YouTube. Aquesta iniciativa va consistir en diferents xerrades on 10 ponents compartien els seus coneixements sobre temes concrets del món del submarinisme.
I ha començat, o començarà, de fet, això aquest cap de setmana, la 6a Guíxols Cap de Vela amb més de 160 regatistes.
Aquest cap de setmana, 27 i 28 de febrer, arrenca Sant Feliu la 6a edició de la Guíxols Cap de Vela. I si la situació sanitària ho permet, s'allargarà dos caps de setmana més, del 13 al 14 de març i del 27 al 28 de març. Enguany hi ha inscrits un total de 163 regatistes de la modalitat d'Optimist, que és la disciplina en què es competirà aquest dissabte i aquest diumenge.
Supermatí a Ràdio Capital.
Moment de conèixer la previsió del temps. Marc Vila, què tal? Bon dia.
Bon dia!
Després d'un dia de més sol, com el d'ahir, quin temps hem d'esperar per avui pels propers dies?
Retorna l'estabilitat amb components de bon temps marcats per l'anticicló. I això ho notarem distingint dos tipus de previsions al nostre territori base empordanès. Les previsions més a la línia de la costa durant les primeres hores del dia tindran núvols baixos i boires que en principi no haurien d'entrar a les zones interiors de la comarca. I aquí és on hi haurà la diferència amb temperatures més baixes on hi hagi la boira i una mica més altes on el sol pugui sortir i lluir més. Això ens porta a marcar mínimes properes als 6 graus. Al migdia el dia quedarà amb núvols prims, però el sol podrà escalfar i la sensació càlida ja ens acostarà cap al temps primaveral. Esperem una temperatura màxima que estarà molt propera als 16-18 graus. I amb aquesta tendència seguirem les properes jornades, perquè res fa pensar en algun canvi de temps que espatlli la bonança, almenys a curt termini.
Gràcies, Marc.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8 i 8 minuts. Avui el comentari del dia ens l'envia el periodista Dani Chicano.
Des que va abandonar el Teatre Nacional de Catalunya el passat mes de gener, l'espectacle Encara hi ha algú al bosc, del col·lectiu Cultura i Conflicte, que està dirigit per Joan Arquer, amb dramatúrgia d'Anna Maria Ricard i una tasca d'investigació exhaustiva de Teresa Turiera Puigbó, ha iniciat una gira pel país que aquesta setmana, aquest cap de setmana, passa per Figueres i que us proposo que aprofiteu. Aquest espectacle teatral és una de les tres potes d'un projecte que té un objectiu declarat molt definit: denunciar la utilització de la violència sexual contra les dones com a arma de guerra i de neteja ètnica a partir del que va succeir a la guerra de Bòsnia a principis dels 90. Encara hi ha algú al bosc és el nom de l'espectacle, però també és el nom de l'exposició fotogràfica d'Oriol Casanovas i també és el títol d'un documental dirigit per la mateixa Teresa Turiera Puigbó i per l'Arol Hileri, que encara es pot recuperar al TV3 a la carta, ja que va ser més el novembre passat al Sense Ficció. A Figueres, des de demà, es pot visitar l'exposició fotogràfica a l'Auditori dels Caputxins fins al dia 28. I el divendres dia 26, a les 8 del vespre, al Teatre El Jardí, es podrà veure la peça teatral oberta al públic general. Dic això perquè aquell mateix dia, al matí, ja hi haurà hagut una funció per alumnes de quart d'ESO, d'instituts figuerencs i un debat amb membres del col·lectiu. No m'estendré explicant-vos en detall de què va la peça, no es tracta d'això. Hi ha crítiques, cròniques i opinions diverses per internet. Però sí que em permetré de dir-vos com n'és d'important que hi aneu i que hi porteu tota la jovenalla que pugueu a partir dels 14 anys, per tal que el públic pugui empatitzar amb les tragèdies que s'expliquen a escena. Els intèrprets interpel·len el públic gairebé com si fos un joc a pensar què feien l'estiu del 1992. Era l'estiu de la joiosa Barcelona Olímpica, mentre que a dues hores d'avió una guerra extremament cruenta marcia al cor d'Europa. El muntatge dona veu a unes dones silenciades, per les quals la guerra encara no ha acabat i dubten que acabi mai. La denúncia ens vol recordar que la violència contra les dones és present en tots els conflictes i fins i tot també en contextos de pau aparent. Rohingyes, jazidis kurdes, dones immigrants que travessen la Mediterrània havent estat violades i maltractades són només uns quants exemples contemporanis d'aquesta xacra. Si mai teniu l'oportunitat, aneu a veure Encara hi ha algú al bosc. És teatre compromès i necessari del que pot fer canviar el món.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, Amy Macdonald ha estrenat Status, una d'aquelles cançons que la cantant escocesa defensa com ningú i que serveixen per a pujar-nos l'ànim a l'instant. Avui és la cançó del dia.
There's a boy across the street, he's just trying to find his way. Coming over to my house, I see him every day. His mom and dad are busy, they never have the time to listen to his feelings, what's playing on his mind. All the children stand like statues on the street where I was born. It's a street where nothing changes but the road where I come from. Now the cherry blossoms fall and the nights are drawing in. Haven't seen for years. Our family's moving in. I never thought I'd see on the street where nothing changes a girl that looks like me. I watch her from across the street. I don't know what to say. Time will tell if we'll be friends, but that's another day. All the children stand like statues on the street where.
Amy McDonald, Status, aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Ara mateix arribem a un quart de nou del matí. De seguida tornem i parlarem amb en Lluís Puig, alcalde de Palamós.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc en Miqui Núñez i vull felicitar a Ràdio Capital per aquests 20 anys regalant-nos música i acompanyant-nos allà on anem. Moltíssimes felicitats.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972 300 228 o bé a garoïnada.cat. Les Garoïnes, als restaurants de la Garoïnada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent. Una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la. Intensament.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, som els Amics de les Arts i volem desitjar un feliç aniversari pels 20 anys de Ràdio Capital. Que en vinguin molts més.
20 anys no es fan cada dia. Moltes felicitats.
Adéu-siau.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
8 i 17 minuts. Els ecologistes de Salvem, de Sos Costa Brava, no els agrada gaire les últimes novetats en el camí de ronda de Palamós. De fet, Sos Costa Brava vol més canvis després de les últimes modificacions que ha fet l'Ajuntament. Consideren que les modificacions al projecte de construcció del camí de ronda són insuficients i diuen que el problema continua sent la quantitat de formigó que està prevista en el projecte que va presentar el consistori. Avui el Supermatí de Ràdio Capital podem parlar de nou amb l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, perquè ens expliqui detalladament quins són aquests canvis que ha proposat els ecologistes i si hi ha marge per fer algun altre canvi. Senyor Lluís Puig, alcalde de Palamós, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja he vist que els canvis que han fet a Sos Costa Brava i a Salvem la Pineda d'en Gori no els han agradat. Hi ha marge per altres modificacions?
Sempre nosaltres estem atents, doncs, mentre s'està executant l'obra, doncs, si s'han de fer petits canvis que ajudin a millorar-la, nosaltres sempre estem atents i sempre ho hem fet. El que passa és que aquest és un projecte, doncs, que ja fa molt de temps que estem pensant i treballant, i per lo tant creiem que finalment el projecte que es durà, doncs, a la pràctica, que es veurà fet realitat, doncs, en poques setmanes, serà el millor projecte seguint aquelles dues directrius que nosaltres sempre hem defensat. Un camí de ronda que serà molt més accessible, serà molt més amable i, per tant, permetrà que més persones amb hàndicaps el puguin fer, doncs, al llarg del seu recorregut, però també un camí de ronda que intenta adaptar-se i integrar-se paisatgísticament al màxim possible en aquest entorn natural privilegiat per on transcorre. I aquesta no deixarà de ser la nostra filosofia.
Quines són les últimes modificacions que han presentat els ecologistes?
Doncs bé, fruit d'aquest constant diàleg que tenim, no només amb els ecologistes, sinó també doncs, amb altres persones que ens fan evidents doncs, modificacions o propostes que poden millorar el projecte, doncs en el tram 4 i el tram 5, que atreveixen, diguéssim, la Pineda d'en Gori i que passa per el tram de les Barraques de Salguer, doncs res, s'han modificat en uns petits trams el tema del paviment a col·locar sobre el camí de ronda, que en algun cas doncs s'ha passat a sòl compactat, i també s'ha canviat una petita traça del camí que passa per lo que és l'actual, diguéssim, aparcament de la Pineda d'en Gori, un aparcament doncs, que desapareixerà. No ens sembla bé doncs, que hi hagin cotxes a primera línia de mar. Aquest aparcament desapareix, i per millorar doncs, la traça del camí, per fer-ho més integrat doncs, a dintre d'aquest entorn natural per on transcorre, s'ha variat mínimament doncs, aquest traçat.
Quins són els trams? Ara em deia que hi ha un tram que s'ha canviat el ciment per sauló. Quin tram concret?
No és siure ciment, eh? Estava parlant de que doncs en aquest tram de la Pineda d'en Gori hi havia un tram que s'utilitzava, diguéssim, el sauló compactat, i s'amplia aquest sauló compactat, no el sòlid, perquè es considera que diguéssim ja és prou resistent per resistir les inclemències del temps, i per lo tant en aquí doncs s'ha ampliat aquest tram de sauló compactat. Inclús en algun tram es deixarà amb el sauló natural, i és bàsicament el que s'ha fet en el tram 4, que travessa la Pineda d'en Gori.
Val, perquè o sigui, abans allò era sauló natural i ara es fa compactat.
Sí, val. Sí, sí, al contrari. Eh? Hi havia no. més trams de sauló sòlid i ara es passa més al sauló compactat. Concretament, en aquest tram 4, que té aproximadament uns 400 metres, doncs 320 metres seran amb sauló natural, i només 80 metres en aquells trams en què l'erosió de l'aigua doncs realment té una incidència més gran, doncs es faran amb sauló sòlid.
Perquè quina és la diferència entre aquests dos materials?
Bàsicament és la resistència a les inclemències del temps. El sauló sòlid és un element una mica més dur, una mica més resistent que el sauló natural. Els diferents saulons, bàsicament el que marquen és la resistència al pas de l'aigua per la seva superfície. Aleshores, en aquells trams on la inclinació del terreny fa que l'erosió de l'aigua sigui molt més potent, doncs s'opta per aquest sauló sòlid, que és més compacte, és més resistent i, per tant, aguanta millor aquesta erosió. I en els trams amb poca pendent, amb una pendent suau molt natural, doncs s'opta per aquest sauló natural.
Deixi'm posar-li un tall de veu de la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, la Seta Figa, que reclamava amb molta insistència, si us plau, eliminar o reduir la quantitat de formigó en aquest camí de ronda. Escoltem-la.
Nosaltres encara estem en plan de dialogar, però ells no veig que tinguin la intenció de que ens reunim. Per tant, per tot això, demanem encara més que asseure'ns i tornar a revisar les coses com són i veure si hi ha alguna possibilitat de que no posin formigó en aquest tram de camí. Totes les altres modificacions, els miradors, a la Pineda, a l'esplanada, estan bé, tot i que són justes, o sigui, justegen. Però la qüestió del formigó en el tram aquest, que és el més important de tots, és complicada, perquè a més allà estem en un bé cultural d'interès nacional, estem en un sòl no urbanitzable i estem en un tram de GR, o sigui, de camí de tota la vida.
Hi ha marge per eliminar el formigó, per reduir la quantitat de formigó?
Nosaltres ho hem explicat una i mil vegades, i amb la gent de Salvem la Pineda d'en Gori i de Sos Costa Brava ens hem reunit un munt de vegades, i si la senyora Zeta Figa considera que no dialogar és no fer el que ells ens diuen o demanen o pensen que s'hauria de fer, escolti'm, nosaltres pensem que hem d'escoltar tothom. Hi ha altra gent que al contrari, que pensa que s'haurien de posar més baranes per fer més segur el camí, i tampoc no ho fem, perquè considerem que s'han col·locat en aquells trams on realment és necessari. I el tema del sauló, que és el gran tema de debat que tenim doncs, amb la gent de Salvem la Pineda d'en Gori, s'ha posat el sauló sòlid en aquells trams on hi ha una erosió del terreny importantíssima. El tram que ens explica la senyora Zeta Figa, pot veure-ho la gent, hi ha trams del camí que el camí ha baixat 80 centímetres respecte al seu traçat original, o sigui, l'erosió de l'aigua i del pas de les persones, no ho hem de pensar, no ho hem de menysprear, que és un tram de camí molt utilitzat i, per tant, el pas de molta gent, més el pas de l'aigua, fet que el camí baixi fins a 80 centímetres del seu punt d'origen original, doncs fa que haguem d'utilitzar un material una mica més resistent, precisament per lluitar contra aquesta erosió, que també té les seves conseqüències en l'entorn immediat, ja que hi ha moltes espècies que es veuen afectades per aquesta erosió, espècies autòctones que han anat desapareixent, soterrades, no?, per aquesta erosió. Però... per tant, nosaltres considerem que el tractament que es dona en aquest tram de camí és el que es necessita sense anar més enllà.
Però vostè em parla de sauló sòlid i ells em parlen de formigó.
Sí, bé, són com es vulgui dir, si algú vol dir-ne formigó, nosaltres el nom tècnic que té aquest material doncs és el sauló sòlid, és un sauló que s'utilitza material propi del lloc barrejat amb aglutinants per donar-li una major resistència, però que intenta doncs a través del color, a través de la textura, integrar-se al màxim possible amb l'entorn per al qual transcorre, i per això s'utilitza material propi del lloc per on transcorre. Si algú em vol dir formigó, doncs escolti'm, endavant. Nosaltres el que tenim clar és que el material utilitzat es diu sauló sòlid en algun tram, i sauló natural, que és el propi sauló compactat i també amb algun aglutinant, en una altra gran part d'aquesta traça del camí.
I després també ells llançaven aquesta alerta, deien que temen que l'Ajuntament no acabi soterrant la línia elèctrica tal com es preveia per falta de pressupost. Això està sobre la taula?
Nosaltres el que fem és preveure les instal·lacions i llavors ja es veurà. De fet, en un principi, la possibilitat de soterrar la línia elèctrica no estava en l'avantprojecte inicial, fruit del treball que diem i d'aquesta modificació constant doncs d'aquestes qüestions, doncs va fer que ens poguéssim plantejar soterrar la línia elèctrica. De fet, la preinstal·lació estarà soterrada per sota la línia, però ja no depèn només de l'Ajuntament, sinó també que s'han de fer una sèrie de canvis en tots els veïns que tenen doncs barraca Salguer, i que fins que no es fagin aquests canvis no es podrà soterrar la línia elèctrica. Per tant, el que fa l'Ajuntament és deixar la preinstal·lació passada per sota d'aquest camí, i si algun dia doncs aquests canvis que s'han de produir a les barraques de Salguer es produeixen, doncs es podrà soterrar la línia elèctrica sense haver de fer tota l'obra civil que travessaria un altre cop tot aquest camí de ronda.
I quins són els canvis que s'han de fer a Salguer?
No, bàsicament les escomeses d'entrada de l'energia elèctrica dintre de cada una de les barraques, totes aquestes ara són aèries. En el moment doncs que soterrés aquesta línia elèctrica, també s'haurien de fer aquests canvis d'entrada en cada una de les barraques, i per tant, mentre això no es produeixi, per entendre'ns, des del que va des dels comptadors fins a dintre de les barraques, doncs no es pot soterrar aquesta línia elèctrica, i per tant, de moment, el que fa l'Ajuntament és deixar prevista aquesta preinstal·lació, i en el moment que es produeixin aquests canvis, doncs es podrà soterrar sense haver de fer obra civil.
Per tant, això de moment no està previst, entenc?
No, el soterrament de la línia elèctrica, com a tal, no. Es deixarà la preinstal·lació passada.
Va. Parlem d'alguna qüestió més, per exemple, pel que fa a la vacunació, que ja s'està fent al camp de Palamós. Té constància de com està anant aquesta vacunació que ha començat aquesta setmana en els majors de 80 anys i les persones de gran dependència?
Doncs molt bé, jo mateix ahir vaig poder-me acostar a l'estadi per veure com funcionava tot el procés, i la veritat és que molt bé, molt àgil, i el que dèiem, si realment les vacunes arriben amb el nombre que han d'arribar, doncs jo crec que els col·lectius de risc doncs podran estar vacunats en un període breu de temps. Realment la infraestructura que s'ha preparat des del CIVE, des de l'Hospital de Palamós, doncs és fantàstica. El fet de fer-ho a l'estadi permet doncs que la gent que necessiti acostar-s'hi amb cotxe doncs tingui un aparcament allà davant. El funcionament interior de l'espai que ha cedit l'Ajuntament doncs el CIVE doncs també és molt ràpid, molt àgil, molt ampli, i per tant realment el funcionament de moment està anant molt bé. Si arriben vacunes, podrem vacunar massivament a la població de Palamós.
Quines dades tenen de la situació de la pandèmia a Palamós en aquests moments?
Doncs després d'unes setmanes en què realment doncs havíem tingut un repunt important dels positius aquí en el municipi, en els darrers 15 dies doncs ha anat baixant. Els efectes del confinament parcial doncs realment han tingut el seu efecte, ha anat baixant, i realment ara estem en unes xifres que fèiem moltes setmanes que no hi estàvem. Això, sumat al fet de que cada vegada hi haurà més gent vacunada, doncs ens fa ser optimistes. Segurament Setmana Santa queda molt a prop per poder veure realment doncs, un canvi important amb la dinàmica comercial i de la restauració en el nostre municipi, però nosaltres confiem que a partir de finals de maig del juny, doncs, que creiem que les dades seran molt millor, doncs, ja poder anar cap a aquesta normalitat i esperant doncs, una temporada turística d'estiu que plantegem que pugui ser molt positiva pel nostre municipi.
Té constància que hi hagi moltes persones de Palamós que s'hagin estat saltant al confinament comarcal i vinguin d'estranquies?
No, aquesta polèmica a les primeres etapes del confinament sí que hi havia hagut més aquesta polèmica. Ara en aquests moments doncs no tenim constància. Crec que la gent ha anat prenent consciència de per què es prenen aquestes mesures i per tant nosaltres no tenim constància que hi hagi molta gent doncs que s'hagi saltat aquest confinament comarcal.
La policia local li ha deixat de fer hores extres per denunciar la manca de personal i l'envelliment de la plantilla. Hi ha algun pla per poder-ho resoldre això?
Nosaltres sempre estem oberts a intentar millorar doncs, el servei de la policia local. El que no compartim doncs, amb els representants sindicals de la policia és que aquestes qüestions s'hagin de tractar a través dels mitjans de comunicació, sinó que nosaltres sempre els hem emplaçat a tractar-ho en una mesa de negociació que és el lloc on s'han de tractar aquests temes. Altres departaments de l'Ajuntament també doncs, tenen les seves reclamacions laborals o de millora del servei i tots els altres departaments sempre ho fan a la mesa de negociació i per tant nosaltres com a equip de govern sempre emplacem doncs, a la policia local de Palamós de que les seves reclamacions doncs, es parlin i es debatin doncs, a la mesa de negociació que és el lloc específicament creat per fer-ho.
I ja per acabar, perquè ara parlarem d'ajudes, de plans d'ajudes contra la crisi a Palafrugell i a Calonja, fa dues setmanes explicàvem que s'estava negociant un pla de xoc a Palamós amb els diferents grups polítics. Com està aquesta negociació? Quan tindrem algun detall?
Doncs ben aviat, ja s'han produït dues reunions dels grups. Dilluns vinent tenim previst la tercera de les reunions i en aquesta tercera reunió ja hauríem de definir no, les línies d'ajut que tindrà aquest pla Covid i també la quantitat econòmica a assignar a cada una de les línies. Per tant, jo crec que ben aviat tindrem novetats al respecte.
Alcalde de Palamós, Lluís Puig, gràcies per passar avui pel Supermatí per respondre-ho tot amb aquesta claredat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tingui bon dia.
Bon dia.
I 32 minuts, ara ho dèiem, a Palafrugell, doncs ja s'està presentant o ja s'ha presentat un pla de xoc contra la crisi del coronavirus, també a Calonja i Sant Antoni. A Calonja en aquest cas farà referència a la hipoteca, si hi haurà ajudes per pagar hipoteques i lloguer. De seguida ho detallem, anem primer a Palafrugell perquè s'ha aprovat un nou paquet d'ajudes directes que superen els 800.000 euros. Aquest es tracta d'un pla de xoc que implica una modificació de pressupost que es traduirà en una reducció d'impostos i taxes, ajudes directes i ajudes a les persones més vulnerables amb elements vinculats al benestar social. Eugènia.
Dins les mesures que es prenen, ara les modificacions de l'ocupació de via pública que estaven previstes per abans de l'estiu es retarden fins a finals del proper mes d'octubre. D'aquesta manera, ara Palafrugell podrà destinar un total de més de 300.000 euros a propostes econòmiques de benestar social. Josep Piferrer, l'alcalde de Palafrugell, ha detallat a Ràdio Capital les mesures.
Tenir una partida preparada per si el Banc d'Aliments necessita alguna cosa, doncs poder-ho tenir-ho present, però sobretot també per poder fer front a les grans demandes que tenen de benestar social, una part d'aquest romanent irà per la contractació de gent única exclusivament per aquest 2021, per poder atendre a totes les persones que tenen una necessitat tant per tramitar ajudes socials com per atenció directa que necessiten l'àrea de benestar.
A més, entre aquestes ajudes també hi haurà la possibilitat de suport al lloguer d'habitatge, o sigui, accés a l'habitatge i evitar la pèrdua de l'habitatge habitual, també ajudes als infants pel que fa materials i menjadors escolars, un fons econòmic de reserva per la residència FPGG, el programa de comptador d'aigua social i una reserva de diners destinada al centre de distribució d'aliments. La modificació d'aquest pressupost per poder donar totes aquestes ajudes fou el passat 23 de febrer, de manera que cap a finals de març hi haurà les partides i serà aleshores quan es comunicarà des de Benestar Social com s'hauran de demanar aquestes ajudes.
També es farà una reducció d'impostos i taxes.
Es farà una reducció de l'ICI a les obres menors d'un 50% durant l'any 2021, una reducció de taxes d'escombraries per establiments tancats o jornades reduïdes que serà proporcional a l'afectació derivada de les mesures Covid i, finalment, una reducció de la taxa d'ocupació de via pública proporcional a l'afectació també de les mesures Covid. La previsió destinada a nivell econòmic d'aquestes reduccions tenen una previsió de 230.000 euros.
Detallem els imports que es destinaran per empreses. Quines ajudes hi haurà directes per empreses?
Ara, des de l'Institut de Promoció Econòmica, s'oferiran ajudes per activitats econòmiques que no hagin cessat en la seva activitat, amb una ajuda directa amb un màxim de 700 euros per establiment. I també s'oferiran ajudes a persones aturades i treballadors afectats amb un ERTO o atur en data d'1 de gener del 2021 i que estiguin empadronats a Palafrugell amb una ajuda màxima de 100 euros per persona. Posteriorment, s'aprovaran la resta de mesures que s'estan preparant, on també hi haurà de ben segur partides pel benestar social.
Ara marxem cap a Calonge i Sant Antoni perquè l'Ajuntament pagarà la meitat de la quota de lloguer o hipoteca a les famílies en situació vulnerable a causa de la pandèmia. Aquí sí que podem posar números. Una durada màxima de 4 mesos i un topall de 1.000 euros. A veure, Eugeni, explica'ns-ho tot plegat.
Aquesta es tracta d'una de les principals línies del pla de xoc presentat pel consistori, en què hi ha una quarantena de mesures. Aquest dijous, o sigui avui, el plenari haurà d'aprovar les bases per concedir les ajudes del lloguer. Són unes ajudes destinades a pagar quotes de lloguer, però també d'hipoteca i estan dedicades a persones empadronades a Calonge i Sant Antoni. Els sol·licitants hauran de ser titulars d'un contracte de lloguer o d'una hipoteca que sigui la residència habitual de la família i, a més, l'import mensual de la quota no pot superar els 550 euros. Pel que fa als ingressos, per optar a aquest ajut, els ingressos anuals de la unitat de convivència no han de superar 3 vegades l'indicador de la renda de suficiència, un barem que s'amplia en 0,10 per cada fill al càrrec i en 0,15 en el cas de famílies monoparentals. El barem també s'amplia en 0,10 per cada persona de més de 65 anys convivent i en 0,15 en el cas de les persones majors de 65 anys amb un grau de dependència. En el cas que el sol·licitant o convivent tingui una discapacitat del 33% o superior, el llindar que s'estableix és de 4 vegades aquest indicador. Entre altres requisits que caldrà complir, també hi ha que la unitat familiar no disposi de saldos mitjos superiors a 3.000 euros en comptes corrents o altres dipòsits d'entitats financeres.
L'Ajuntament destinarà gairebé 1,8 milions d'euros a aquest pla de xoc. Diuen és la mobilització més gran de recursos que s'ha fet mai des de l'Ajuntament per reactivar l'economia i la societat.
A banda del pla de xoc, l'Ajuntament també ha creat l'oficina Covid-19. Es preveu que entri en funcionament aviat i aquest nou punt serà el lloc de referència per famílies i empreses que vulguin tramitar ajuda i subvencions que es recullin en el pla de xoc. Es tracta, doncs, d'una finestreta única per tots els temes relacionats amb la pandèmia i els treballadors de l'oficina també ajudaran a la ciutadania a tramitar tota la documentació necessària per optar a aquestes ajudes i a la d'altres administracions.
Vuit i 37 minuts. El Departament d'Educació demana a l'Ajuntament de Torroella i l'Estartit que cedeixi la totalitat del terreny per l'ampliació de l'escola Portitxol, que és l'únic centre d'educació infantil i primària de l'Estartit.
Fins ara, l'Ajuntament apostava per dividir els 216 metres quadrats del terreny municipal i permetre que l'hotel del costat mantingués 100 metres quadrats per tenir-hi el jardí. A canvi, l'empresa havia de comprar una parcel·la a l'Estartit i cedir-la a l'Ajuntament per poder construir un hotel d'entitats locals. Així ho explica el president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer.
És una proposta que era no cedir el 100% de la parcel·la, del tall de parcel·la afectat, perquè l'hotel no hagués d'enderrocar un porxo on hi té el menjador, i a canvi es feia una permuta d'uns terrenys que quedaven en propietat de l'EMD per fer el que es desitgés, el que es volgués. S'apostava per fer un hotel d'entitats i un espai així per totes les entitats del poble, i solucionaven tots els problemes.
Ara, però, l'Ajuntament haurà de cedir la totalitat del terreny. És una decisió que el Departament d'Educació va comunicar a l'equip de govern a mitjans de gener. Els partits de l'oposició van conèixer la notícia aquest dimarts.
Una notícia que han celebrat i que diuen que feia temps que reclamaven que l'ampliació necessitava la totalitat del terreny.
Exacte. Des de JxCat, la regidora Sandra Bartomeus explica que estan molt contents perquè fa temps que feien pressió. Concretament, fa un any l'oposició va presentar una moció que demanava la cessió del 100% del terreny, però l'equip de govern hi va votar en contra. Bartomeus apunta que a partir d'ara els seus esforços se centraran en aconseguir que realment s'acabi cedint aquest terreny.
Fa un any vam presentar una moció a tots els grups de l'oposició on precisament demanàvem que es fes efectiu la cessió d'aquest terreny a ensenyament per tal que pogués fer l'ampliació de l'escola i demanàvem que se cedís el 100% d'aquest terreny. Diguéssim, sabem i tenim aquesta bona notícia de que s'ampliarà l'escola i que serà tot el terreny, que és el que necessita. El primer pas és que se cedeixi el terreny a la Generalitat.
Per la seva banda, Francesc Ferrer assegura que faran la cessió d'aquest terreny municipal al departament i que serà Educació qui definirà el projecte de l'ampliació. Diu que, com a molt aviat, el projecte es podria incloure en els pressupostos del 2022-2023.
O sigui, ja és cedir la parcel·la al departament i ja després tot és qüestió del departament que ho tingui posat en els seus plans d'inversió i que decideixi fer l'ampliació aquesta. Uh-huh. Sempre se'ns ha dit i se'ns ha promès que la prioritat de l'escola de l'Estartit era de les prioritàries perquè és una escola d'alta complexitat, però també ens va dir l'altre dia, ens van dir que 2021 impossible perquè ja teníem les inversions destinades i que amb una mica de sort 22-23.
Fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Soc Cecília Bernosell, de Bellcaire d'Empordà. La ràdio, i més en aquests moments, és un medi de comunicació essencial. Com a alcaldessa i en nom del nostre poble, us volem felicitar per aquests 20 anys i desitgem que en sumeu molts i molts més. Felicitats, Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
4 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Toni Albalat, que és el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, ens va explicar el supermatí d'ahir en quina situació es troben els pescadors.
La implementació del Pla del Mediterrani Occidental preveu que el 10% de la superfície de pesca estigui vedat. L'acord pres a la confraria determina 4 zones de veda que representen un total de 78 km quadrats. Antonio Albalat assegura que, a més de l'obligació de complir aquest mandat, també els interessa que hi hagi zones de levitatge per refer la població marina. L'objectiu és preservar recursos pesquers i les zones estan repartides en funció de les espècies que s'hi troben. Les vedes són anuals i revisables i, segons el patró major, se n'ha de fer un seguiment científic.
El pla preveu el 10% de la superfície pescable, doncs que siguin vedats, no? Que siguin zones de levinatge. Nosaltres intentant complir doncs, amb aquest mandat, doncs és el que hem fet, però també veiem la necessitat de que necessitem zones, doncs, de levinatge, zones on puguin criar i doncs, parar doncs, aquestes espècies.
I quin futur preveu el patró major per les empreses pesqueres? És optimista?
Ara calcat que la viabilitat de les empreses pesqueres i de les confraries està en perill, i no és gaire optimista. Les embarcacions necessiten pescar un determinat temps perquè l'activitat sigui rendible i assegurar al mateix temps un abastiment fresc als consumidors. A la demarcació de Girona hi ha la limitació de només 150 dies de pesca l'any per embarcacions, i això crea una situació molt delicada i difícilment viable. Escoltem-lo.
Quan el que fem és reduir els dies de pesca, reduïm també la viabilitat de les empreses, però també la viabilitat de les confraries. Tinguem en compte que amb un promig de 150 dies de pesca que tenim per embarcació, doncs es fa difícil poder-ho tirar endavant.
Vuit i 43 minuts, abans que parlàvem de l'Estartit, doncs bé, a l'Estartit, atenció, impulsen una fira de busseig virtual. Déu-n'hi-do. Aviam, ara expliquem el que vol dir. S'ha fet aquests dies és la primera fira de busseig virtual de les Illes Medes i la Costa del Montgrí. Paula.
Sí, el cap de setmana passat es va donar la primera edició de la fira virtual de busseig, presentada pels centres de busseig de l'Estartit via xarxes socials i plataformes de vídeo com YouTube. Aquesta iniciativa va consistir en diferents xerrades on 10 ponents compartien els seus coneixements sobre temes concrets del món del submarinisme en el qual eren experts. Destaquen dues presentacions principals, una sobre el destí Torroella-Estartit i Illes Medes per realitzar immersions i l'altra sobre la sostenibilitat que apliquen aquestes empreses organitzadores a l'hora de dur a terme la seva activitat.
I no ens movem del mar, no ens movem de la costa, però baixem una mica, baixem cap a Sant Feliu de Guíxols, perquè aquest cap de setmana comença la 6a Guíxols Cup de vela amb més de 160 regatistes.
Sí, aquest cap de setmana arrenca a Sant Feliu la 6a edició del Guíxols Cup de vela. I si la situació sanitària ho permet, s'allargarà dos caps de setmana més, del 13 al 14 de març i del 27 al 28 de març. Aquesta és la 6a edició, ja que per causa de les restriccions de la pandèmia no es va poder celebrar el gener i es va haver de posposar fins a aquesta data. El Club Nàutic Sant Feliu ha informat que es realitzaran un màxim de 4 proves per dia i sempre en funció de les condicions meteorològiques. Destaca la modalitat Optimist, amb 163 registres enguany. Des de l'organització afirmen que per tal de garantir la seguretat dels participants se seguirà un protocol de mesures anti-Covid molt estricte, amb mesures com la presa de temperatura a tots, l'accés exclusiu al recinte del personal autoritzat i la formació de grups bombolla.
Gràcies, Paula Balcebre. Ara mateix són 3:15 del matí. De seguida tornem i parlarem de cinema amb l'Ignasi Arbat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicar batalletes. Cada dissabte amb la Marc Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc en Carles San José de San José i vull felicitar Ràdio Capital per aquests 20 anys en antena. 20 anys ja són bastants fent Ràdio a l'Empordà. Felicito a tothom, el seu director, els seus col·laboradors i tota la gent que hi ha posat les ganes. Una abraçada a tots, felicitats.
Ràdio Capital.
La Ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Seguim al supermatí de Ràdio Capital. Ignasi Arbat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Amb ganes, perquè aquesta setmana sembla que les sales comencen a veure la llum al final del túnel i veurem si la cosa s'anima una mica.
Bona notícia, bona notícia. Aviam, va, repassem primer les estrenes que hi ha aquest cap de setmana a sales i després analitzem què veiem, què trobarem a les sales del Baix Empordà. Aviam, primera estrena, per quina vols començar?
Va, comencem potser per Pequeños Detalles.
Que sona així.
Tú lo conocías, ¿no? Tuviste un pálpito. Pero no hiciste caso.
Ay, ay.
Deberías haber escuchado ese pálpito. Como yo te estoy escuchando ahora.
Ay, ay, que es de pocho, ¿qué?
No, es un thriller policíac.
No te tienen en alta estima en el departamento.
¿Y qué? ¿De qué va?
Bé, això és una pel·lícula que als Estats Units s'ha estrenat simultàniament per la plataforma HBO Max i Cinemes. Recordem que Warner, la seva política almenys aquest any, és d'estrena simultània. Aquí ens arriba directament a sales, també perquè no tenim encara el servei d'HBO Max. I és una pel·lícula dirigida per el John Lee Hancock, que va fer pel·lícules com The Blind Side. I en aquest cas és un thriller policíac amb Denzel Washington, Rami Malek i Jared Leto. És una pel·lícula, ja aviso ara, una mica fora de la seva època. O sigui, el repartiment interessant, val? Denzel Washington, la veritat, està molt bé. I el Jared Leto, també. Tot i que no deixa de fer una mica el pobre paper de psicòpata que últimament s'està situant Jared Leto. El que està bastant malament a la pel·lícula és Rami Malek.
Ah, sí?
Sí. I m'ha sorprès perquè, bueno, venia de fer la pel·lícula aquella Bohemian Rhapsody i alguna altra cosa que ha fet, i no és un mal actor, però de debò ho dic, que la seva interpretació és molt dolenta, la pel·lícula. És un error de càsting, per començar, i ell, pobre, és que no va amb ell el paper i està molt, no sé, la gent quan ho vegi que ho digui, però no està molt bé el Rami Malek. I en aquest cas és una mica intentar repetir el que ja va fer David Fincher amb Seven als anys 90, però pitjor. És a dir, Seven va ser un referent del cinema de psicòpata, de policia, tota aquella atmosfera, tenies a David Fincher de director, obra mestra. Això va generar tota una sèrie de subproductes als anys 90 que intentaven imitar Seven, subproductes que no arribaven a l'alçada. I aquesta pel·lícula és un d'aquests subproductes, però amb la diferència que no ens arriba als anys 90, sinó que arriba 20 anys més tard, quan aquest tipus de pel·lícula o de subproducte està bastant passat de moda, no? I la pel·lícula és molt justeta.
Vaja.
Sí, el que té de bo és Denzel Washington, que es menja la pantalla cada vegada que surt i cada frase que diu, i està bé, vull dir, ell està bé, però la pel·lícula és com estranya, la resolució tampoc acaba de... Intenta sorprendre't, com en feia Seven, i de fet te copia una mica un escenari desèrtic, també la part final, intentant donar un gir a la situació, però no aconsegueix ni molt menys la pretensió en aquest aspecte.
Val, bueno, i després tenim una altra estrena, Sales, que es diu...
Dating Amber.
Eddie Shifter girl today. Word is he didn't touch your tits, though.
Què, aquesta?
Aquesta bé. Aquesta sí. És una comèdia divertida, romàntica, pel·lícula irlandesa, per tant, allò de petit pressupost, però molt bé. Està interpretada per Fiona O'Shea i Lola Petitriu i està ambientada als anys 90 i ens parla de, bé, en aquesta Irlanda dels anys 80, dos amics, un noi i una noia, que aparenten ser parella per poder passar desapercebuts a l'institut. I per què? Perquè són homosexuals. Aleshores, la manera que tenen perquè ningú es fiqui amb ells a l'institut és fer-se passar per parella. Uh-huh. I aleshores tot això genera tota una sèrie de situacions bastant divertides. I a més, bueno, té gràcia que estigui a la Irlanda dels 80.
Molt bé. Val, doncs Dating Amber, que és una de les pel·lícules que aquest cap de setmana arriben al cinema Arinco, que és l'única multisala que tenim ara mateix oberta del Baix Empordà. El cinema Arinco fan Dating Amber aquest cap de setmana, també hi fan Pequeños Detalles, l'altra pel·lícula que ens explicaves, i a banda hi tenim Nuevo Orden, Los Cruts, La Chica del Brazalete i 100% Wolf, Pequeño Gran Lobo, que suposo que això és infantil, però vaja, això, aquestes són les 4 o 5 pel·lícules que fan a l'Arinco. A Palafrugell aquest cap de setmana hi trobem El Professor de Persa, com sempre, divendres, dissabte i diumenge. A Torroella de Montgrí una pel·lícula que ens en vas parlar molt bé, que és Noticias del Gran Mundo.
Uh-huh.
Aquesta està bé, no?
Molt, molt, molt. Que la gent la vegi. I a més, en cinema aquesta ha de guanyar. L'he vist a Netflix, però en cinema ha de guanyar.
Doncs ja ho sabeu. Cinema en Montgrí, dissabte a les 17:15, diumenge a les 5 i un quart de 8, i dilluns també en versió original a 3:15 de 8, en aquest cas, dilluns. I a la Bisbal també fan aquest cap de setmana Advocate dins del cicle de documentals, el documental del mes, i també hi fan, en aquest cas, diumenge a les 6 de la tarda, la pel·lícula Perfumes. Són les pel·lícules que podem veure aquest cap de setmana a les sales d'aquí del Baix Empordà. Va, anem a per les plataformes. Podries començar amb una de Netflix, no?
Sí, amb una de Netflix, que és que no hem vist ni el tràiler, és a dir, poca cosa podré explicar. Està basada en una novel·la, no sé si ten... Clar, no. Tu no t'has trobat el tràiler, no. Perquè jo no. Tampoc l'he vist.
Però com és això?
Doncs no ho sé, és una mala estratègia de vendre's, tot i que és una pel·lícula, podríem dir, certament esperada. Està basada... Espera, anem a explicar el títol, es diu Hay alguien en tu casa... I això està basada en un llibre de Stephanie Perkins, que Stephanie Perkins és especialista en llibres així juvenils de caire romàntic, val? I és una d'aquestes escriptores bestsellers en aquest aspecte. I en aquest cas, la novel·la era una història de terror. S'allunyava una mica aquí del gènere que l'havia fet popular. La gràcia és que els productors són Atomic Monster. I qui és Atomic Monster?
Doncs
James Wan està darrere d'Atomic Monster, que és el director, per exemple, de les pel·lícules d'Insidious, entre moltes altres, de terror, va ser el director de la primera Saw, bueno, és una institució i d'Expediente Warren, etc. I tenim a Shaun Levy, que actualment està desenvolupant la sèrie Stranger Things. Per tant, si a darrere hi ha aquesta productora, i hem de parar atenció a la pel·lícula, perquè els noms que hi ha són molt atractius. L'argument pot sonar vist, però esperem que la pel·lícula tingui alguna capacitat de sorprendre'ns, que no sé què hi ha dit, no hem vist tampoc el tràiler. I els protagonistes són uns estudiants que s'acaben de graduar en un institut i veuen com un misteriós assassí emmascarat comença a no matar-los, sinó a descobrir els secrets de cadascun d'ells. Bueno, i també mata, eh? És a dir, descobreix els secrets i després mata, perquè si no, no seria un homenatge una mica al gènere slasher. Però ells intentaran, diguéssim, enfrontar-se en aquest assassí abans de que exposi els seus secrets en públic. Bueno, veurem.
Val, veurem, aviam què tal. I després hi havia una altra estrena, que imagino que això és un documental d'Apple TV, sobre Billie Eilish.
Correcte, Billie Eilish, The Walls and Little Blurry, és un documental doncs, sobre la cantant de la Billie Eilish. El podreu veure a Apple TV Plus, que s'està especialitzant en aquest tipus de documentals, no? Havíem vist el de... Bueno, n'hem vist varis. I en aquest cas explica doncs, això, la història de Billie Eilish des de que era nena fins doncs, l'èxit mundial que representa la seva música, no? Que és curiós que et facin un documental de la teva vida quan tens 20 i pocs, no? Que té Billie Eilish. No sé,
clar. Billie Eilish en té ara mateix 19 anys, no tenim 20 i pocs, 19 anys.
M'he passat de la ratlla, imagina't. Doncs en 19 anys et fan un documental de la teva vida.
Mare de Déu.
És brutal.
Sí,
és
bueno,
brutal.
Quina vida deus haver portat fins ara, clar, interessant. Sí. Jo amb 19 anys no haurien omplert ni una set. Escolta, aviam, per cert que també ja s'ha anunciat el nom de la nova pel·lícula de Spider-Man, que hi van tenir una estratègia allò de comunicació una mica estranya, però s'ha anunciat que es dirà això, espera que ho vaig veure ahir, el nom és Spider-Man No Way Home. Ja en tinc ganes, tinc ganes de...
Sí, a més hi ha un secretisme total i absolut de la pel·lícula. Hi ha molt de rumor, però no hi ha res. Ahir van sortir tot just un parell de fotos de la pel·lícula, però és que no gaire res més.
No.
Van mantenint la paraula home, que apareix en totes les pel·lícules de Marvel Studios.
Sí, i per cert, que s'ha anunciat ja la data d'una nova sèrie de Star Wars, que serà el maig, i també la data de Loki, que són aquestes coses noves que van arribant a Disney Plus, que tenen bona pinta. He començat aquesta setmana a veure WandaVision i m'està agradant bastant.
Sí, és una sèrie a més molt arriscada, molt diferent al que ha fet Marvel fins ara. Ja veuràs que a partir del capítol 4, que no sé si has arribat, ja ho veuràs, fa com un petit gir de tornar d'enllaçar la sèrie amb el que ja hem vist a Vengadores, amb el que ja coneixem de personatges, però veuràs que l'estructura va mantenint aquest homenatge a les sitcoms, no? Primer dels anys 50, dels 60, dels 70, dels 80, i arriba la setmana passada, que era el capítol 7, una mica homenatjava la sitcom del 2000 amb The Office, no? Que és aquesta manera de parlar a càmera que té la sèrie i que han imitat altres sèries com Modern Family, etc.
Molt bé. Doncs parlem la setmana que ve, a veure si hi ha més estrenes de cinema i de sales i podem donar bones notícies.
Esperem que sí, que es vagi animar la cosa.
Que vagi bé.
Una abraçada, adéu.
Adéu. Doncs estem a punt d'acabar el supermatí d'avui, que és dijous 25 de febrer del 2021. 8 i 58 minuts, pràcticament 59 minuts. Acabarem fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Retorna l'estabilitat amb components de bon temps marcats per l'anticicló. I això ho notarem distingint dos tipus de previsions al nostre territori base empordanès. Les previsions més a la línia de la costa durant les primeres hores del dia tindran núvols baixos i boires que en principi no haurien d'entrar a les zones interiors de la comarca. I aquí és on hi haurà la diferència amb temperatures més baixes on hi hagi la boira i una mica més altes on el sol pugui sortir i lluir més. Això ens porta a marcar mínimes properes als 6 graus. Al migdia el dia quedarà amb núvols prims, però el sol podrà escalfar i la sensació càlida ja ens acostarà cap al temps primaveral. Esperem una temperatura màxima que estarà molt propera als 16-18 graus. I amb aquesta tendència seguirem les properes jornades, perquè res fa pensar en algun canvi de temps que espatlli la bonança, almenys a curt termini.
Gràcies, Marc. Nosaltres tornem demà. Tornem demà, que ja serà divendres, aquí al supermatí de Ràdio Capital. Mentrestant, a radiocapital.cat trobareu tota l'actualitat del Baix Empordà, actualitzada al minut. Que vagi bé, fins demà.